Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses. Estem, com és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia d'Àlex Salma. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Columnista del periòdico, editor, promotor d'un suplement de cultura d'obligada lectura que es diu Abril,
sí,
que no
falli
mai aquest suplement.
Els dissabtes, molt bé.
Els dissabtes, val. Dissabtes. Doncs avui mateix el poden trobar al periòdico, veritat? És així, no? També amb nosaltres Juan Pablo Sanz, que és el director de comunicació de l'Abat Olivaceu. Bona tarda, Juan Pablo, benvingut.
Bona tarda, Carlos.
Incorporació nova al Converses d'aquesta temporada, l'Aleix Mercader. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Carlos.
Ell és periodista de El Economista, un diari de referència al món de l'economia espanyola i catalana. Gràcies per acceptar la invitació a participar al Converses.
A vosaltres.
I el convidat d'aquesta setmana, sense convidat no hi ha Converses. Juan Fernández, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Ell és el portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, també és tinent d'alcalde encara d'Economia a l'Ajuntament de Badalona i, com et deia, encara, o ara mateix, ja portaveu a la Cambra Catalana. Dos tasques importants, dos tasques de màxima dedicació. Jo no sé si al final el senyor Fernández s'inclinarà per la portavocia al Parlament o per continuar a Badalona. Crec que al Parlament, veritat?
Sí,
ho
sí,
tens
sí,
clar,
ja,
no?
Ja està anunciat, a més.
Ja està anunciat. Quan deixes Badalona?
D'aquí unes setmanes. Jo vaig agafar el compromís amb l'alcalde de Badalona de renunciar a la meva acta de regidor i, per tant, a les meves responsabilitats una vegada deixés aprovat inicialment el pressupost ordinari del 2025. Ara mateix l'estem tancant, de fet l'hem tancat aquest matí, i jo crec que les pròximes setmanes doncs, podrem fer el ple i podré fer aquesta renúncia i, per tant, dedicar-me de forma exclusiva a la meva tasca com a nou portaveu del Partit Popular de Catalunya.
Molt bé. Una tasca que ja la vas exercint a poc a poc, la vas combinant amb la tinença d'alcaldia a Badalona. Parlem del Parlament. Aquesta setmana el pròfug de la justícia, el Carles Puigdemont, ha dit que renunciava a ser doncs, líder de l'oposició al Parlament de Catalunya. Hi ha dos partits més, Esquerra i Junts. Esquerra no són govern, però com si ho fossin. Junts, ja acabo de parlar, que Puigdemont diu que no vol ser cap de l'oposició. Escolti, es queden vostès com a líders de l'oposició, no? El senyor
sí.
Alejandro Fernández.
Sí,
los Fernández del Parlament.
Més enllà dels càrrecs, perquè el senyor Puigdemont ha renunciat a aquest càrrec, no?, de cap de l'oposició, però més enllà de càrrecs que nosaltres no volem, no és una qüestió de càrrecs o de distincions oficials i protocolàries, nosaltres, amb l'escenari polític a Catalunya sortit de les eleccions del passat mes de maig, és evident que aquest resultat electoral i aquests acords de govern i d'investidura que hi ha hagut últimament ens han posicionat polític com els líders de l'oposició, no? Com els referents de l'oposició. Sobretot perquè Esquerra Republicana té un pacte d'investidura amb el senyor Illa i, per tant, el senyor Illa governa gràcies als vots d'Esquerra Republicana i també els senyors de Junts per Catalunya tenen pactes i sostenen el govern el senyor Pedro Sánchez i, per tant, tenen lligams prou que suficients com per no poder fer una política tant d'oposició com la que podem fer nosaltres. Nosaltres, moralment i legítimament, ens hem erigit com a líders de l'oposició i, de fet, aquesta és la nostra vocació i la nostra voluntat. La nostra voluntat és la de fer d'altaveus dels ciutadans de Catalunya al Parlament de Catalunya i és la de ser els millors i majors referents de la política útil a Catalunya.
S'elegeixen com a líders de l'oposició. Amb la mirada posada als pressupostos del 2025 que ha d'elaborar el senyor Illa, la senyora consellera Alicia Romero, quina postura pensa posar sobre la taula el Partit Popular en cas que els hi vulguin donar suport a vostès, o no?
Nosaltres tenim una postura molt, molt clara. Nosaltres volem fer una oposició dura i fiscalitzadora, però també constructiva. Què vull dir? Que nosaltres en tot moment estem oberts a arribar a acords que beneficin els catalans. Ara bé, la nostra línia vermella és claríssima i és explícita, que és l'acord d'investidura del Partit Socialista de Catalunya amb Esquerra Republicana. Nosaltres no iniciarem cap negociació amb el Partit Socialista per parlar del pressupost si damunt la taula hi és l'acord de finançament singular i aquest acord d'investidura amb Esquerra Republicana. Això no vol dir que presentem esmenes al pressupost, com poden ser qüestions que afecten a qualsevol ciutat de Catalunya, a qualsevol poble de Catalunya i que al final ajudin a construir ens ajudin a nosaltres a construir aquesta alternativa que volem configurar i que ajudin a construir també més benestar per Catalunya.
Molt bé, doncs obrim micròfon ja de la resta de companys de taula, Juan Pablo, Aleix, Àlex, que vulgui encetar el foc de preguntes.
Jo començo, Àlex, agafo el tema de la línia constructiva. No? Això de la línia constructiva és una declaració
t'agrada.
No, queda bé amb la veu d'un polític, però què es pot construir, què poden construir vostès amb Salvador Illa i amb el PSC, amb el govern? I, o sigui, fem una... Ja sabem que com hi haurà pressupostos amb Esquerra, no, amb aquesta línia no... Però què es pot construir amb el govern Illa des del PP?
La primera oportunitat per construir és la setmana que ve. Nosaltres la setmana que ve, aquí és el debat de política general, presentarem una sèrie de propostes de resolució al Parlament per demostrar, per mostrar a Catalunya, jo crec que és una oportunitat, el debat de política general, demostrar el nostre model de societat a la ciutadania de Catalunya, no? Per tant, aquestes propostes, que seran propostes d'àmbit transversal, és a dir, parlarem d'educació, de sanitat, de seguretat, d'accés a l'habitatge, d'ocupació d'habitatges... Parlem de tot això des d'un punt de vista transversal i sense apriorismes ideològics. Per tant, el Partit Socialista i el govern tindran l'oportunitat de veure si coincideixen amb el Partit Popular o la resta de partits, que també estem oberts a que qualsevol altre partit pugui coincidir amb les nostres polítiques, no? Per tant, què podem construir des del Partit Popular de Catalunya? Això, fer propostes al Parlament de Catalunya dels temes que realment preocupen a la gent, perquè nosaltres tenim la sensació, bueno, una sensació que té quasi tota la societat catalana, que portem més d'una dècada a dins d'un matrix, no? A dins d'un món paral·lel que res té a veure amb la realitat que viuen els ciutadans, que res té a veure amb el que viuen els autònoms, que res té a veure amb el que viuen les famílies que els costa arribar a final de mes, no? I que aquest convenciment és de que al final hem de reconnectar amb la realitat catalana, que hem de reconnectar amb la realitat de les persones que viuen a Catalunya. I per tant, nosaltres construirem aquesta alternativa al senyor Salvador Illa i a la resta de partits des d'aquesta connexió amb la gent. Per tant, presentarem propostes que vagin dirigides a millorar els serveis públics de Catalunya o a millorar el benestar dels catalans. I aquí ens podem coincidir amb qualsevol partit que estigui obert a votar a favor d'una proposta del Partit Popular.
Ens pots dir alguna proposta que ja tinguin en el discurs del dimecres? Alguna cosa concreta? Fàcil?
M'entendran que encara no pugui desvetllar.
I demanes destapar les cartes de cara al debat.
Els detalls de les propostes. Però jo crec que al final és molt important i jo crec que tots els partits tenim l'oportunitat la setmana que ve de mostrar el nostre model de societat, no? De mostrar el que volem per Catalunya, de mostrar allò que ens agradaria que succeís a Badalona per millorar i per revertir la situació de paràlisi i de decadència en la que podem, en la que estem atrapats des de fa més de 10 anys. Per tant, ja ho he dit, no? Parlarem de tot, perquè creiem que tenim el deure i la responsabilitat de parlar de tot, no? I sense apriorismes ideològics. I evidentment, parlar d'aquestes qüestions sense apriorismes ideològics no vol dir en cap moment renunciar als nostres principis. Nosaltres no oblidem els nostres principis i tot el que fem i totes les propostes que fem serà respectant els nostres principis. Però això no impedeix a que puguem parlar amb total llibertat, pues, del que volem per l'educació, per millorar la qualitat educativa a Catalunya, evidentment.
Juan Pablo.
Com que parlem de models, un model del que inevitablement haurem de parlar és el model de finançament, no? I sembla ser que la postura del Partit Popular és necessari un nou model de finançament per Catalunya, però ha de ser un model que puguin compartir la resta d'autonomies. I ja està, també aquesta setmana hi ha entrevistes entre el president del govern i presidents d'autonomies per veure què es pot fer. Llavors, quines són les bases d'aquest model de finançament que atengui les necessitats financeres de Catalunya però que pugui ser compartit per la resta d'autonomies?
Abans de parlar d'un nou model de finançament, a Catalunya hem de parlar d'altres coses. No podem parlar d'un nou model de finançament si a Catalunya, a dia d'avui, tenim una macroestructura que no només està facilitant la vida dels catalans, sinó que l'està entorpint i, per tant, perjudicant, no? I també hem de parlar de la política fiscal que volem, no per les administracions, sinó per als ciutadans, no? Si li preguntes al president de la Junta de Galícia o de la Junta d'Andalusia o de la Comunitat Valenciana i els hi preguntes si les seves comunitats necessiten un nou model de finançament, es respondran que sí, que evidentment necessiten un nou model de finançament. Qui es pot negar a traure més recursos per a la seva comunitat? Ningú, evidentment, no? Si ens ho preguntes a nosaltres, evidentment que sí, no? Però a Catalunya tenim una responsabilitat amb la ciutadania de ser honestos. I jo crec que aquest meló, aquest debat que ha obert el Partit Socialista amb Esquerra Republicana, amb aquest debat del finançament singular, és un debat irresponsable. Perquè al final el primer que han de fer és revisar com s'estan gastant els recursos públics que ja té Catalunya a dia d'avui. I nosaltres tenim la convicció de que a Catalunya s'estan gestionant els recursos públics molt malament, fins i tot de forma negligent, no? No pot ser que a Castella i Lleó, que actualment lideren el rànquing de qualitat educativa, tinguin només 68 organismes públics i que a Catalunya, que estem amb uns resultats nefastos en informes PISA de qualitat educativa, tinguem 368 organismes públics. Alguna cosa s'està fent malament. I abans de parlar d'un nou finançament i, per tant, d'obrir un debat que trenca amb el principi d'igualtat amb totes les comunitats d'Espanya, que es fa, a més, a la seu d'un partit entre dos partits polítics d'esquenes a la resta de partits i d'esquenes als ciutadans, perquè al final el que estan fent, el que han fet el senyor Illa i els senyors d'Esquerra Republicana, és negociar a porta tancada a la seu d'un partit sobre els diners de tots els catalans i de tots els espanyols. I això és una irresponsabilitat i és una qüestió inadmissible. No es pot negociar sobre els diners de tots a una seu d'un partit a porta tancada, sobretot perquè, a més, aquest nou sistema de finançament, aquesta proposta de nou sistema de finançament, surt del xantatge al qual somet Esquerra Republicana al senyor Salvador Illa perquè sigui president. Per tant, s'estan pagant favors polítics amb diners que són de tots. I després, és una proposta que surt i que trenca amb el marc comú de finançament de totes les comunitats. I per tant, s'està fent d'esquenes a tot el conjunt de l'Estat, creant confrontació.
Llavors veig que millor parlar de pressupostos i de model tributari que no de model de finançament.
És que és el pas previ. Nosaltres considerem que és el pas previ per parlar d'un sistema de finançament. Primer veiem si realment s'estan administrant bé els diners dels catalans. Després veiem quina és potser aquesta política fiscal que ha de seguir un govern. A nosaltres ens agradaria que Catalunya seguís el model de política fiscal de Madrid, que baixant impostos ha recaudat més. I encara tenim que sentir el senyor Illa parlant de que a Catalunya paguem les baixades d'impostos d'altres comunitats. Això és mentida, i és un engany, i és una estafa política. Perquè qui és anticatalà és qui fregeix i esquilma les butxaques dels catalans a impostos.
Aleix,
sí,
vinga.
Per canviar una mica el tema, deixar la carpeta econòmica, en aquesta legislatura es parlarà molt d'immigració, es parlarà també de seguretat. Vostès no són l'única força al Parlament que estan portant aquests temes al debat públic. Jo no sé si es veurien en un bloc respecte a aquest tema amb altres formacions com Junts, com Vox o com Aliança Catalana.
Nosaltres hem passat de 3 a 15 diputats i per tant tenim una posició forta dins del Parlament, som la quarta força política, per tant tenim agenda política pròpia i estratègia política pròpia. I a més tenim un discurs en política d'immigració, en política de seguretat, molt clar. No? I és que els immigrants que vinguin a delinquir s'han d'expulsar al seu país. I els immigrants que vinguin a contribuir a l'estat del benestar, a acceptar les nostres normes socials, culturals, religioses, són benvinguts. I això ho diem d'una forma clara i explícita. I volem que la ciutadania li quedi molt clar. A més, miri, jo sóc de Badalona, que són famosos per no defugir dels debats en matèria de migració, en matèria de seguretat, i per tant, més clar no puc ser, no? I sóc part, he après en aquest sentit a dir les coses molt clares per part del meu alcalde Xavier García Albiol, no? Per tant, discursos d'immigració i de seguretat amb claredat absoluta, no? I aquesta és la nostra posició. Si des d'aquesta posició que tenim nosaltres hi ha coincidència amb altres partits, nosaltres, com he dit abans, encantats de que algú pugui coincidir amb les nostres propostes i amb la nostra forma de veure aquestes matèries.
I després hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Vostè ha dit parlar de temes que preocupen a la gent, i és veritat que la darrera dècada l'únic tema ha estat el procés, però també potser li ha faltat al PP reconnectar una mica amb la societat catalana, sortir al carrer, trepitjar al carrer, acostar-se a la població.
Bueno, és difícil quan tens 3 diputats i quan tens una posició política dèbil arribar a tothom i arribar a tot arreu. Ara tenim 15 diputats i això ens obre la porta a una oportunitat immensa de poder reconnectar i de poder arribar allà on no hem pogut arribar durant els últims anys. Sobretot perquè jo crec que la ciutadania ens ha fet un encàrrec molt clar, i és defensar el que veníem defensant fins ara, legitimant la nostra estratègia política dels últims anys. La ciutadania ha penalitzat els partits independentistes a les últimes eleccions i ha beneficiat els partits que no ens hem mogut ni un centímetre de les nostres conviccions. Nosaltres aquesta legislatura l'entomem defensant la llibertat i la democràcia, com hem fet fins ara, sobretot perquè la democràcia i la llibertat estan en perill en el moment en el que tenim un president del govern de la Generalitat que és un hostatge d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, però que també ens han donat l'encàrrec a aquests ciutadans de parlar de tot, i de parlar sobretot d'allò que els hi preocupa realment a la gent, d'allò que es troben quan obren la porta de casa seva. I quan els ciutadans obren la porta de casa seva, els hi preocupa si tenen barris segurs, si tenen una escola amb barracons per portar els seus fills, si el metge de capçalera els hi dona hora amb un temps raonable, o de si els seus fills podran accedir o no a un habitatge amb certa facilitat. Això li preocupa a la gent, això és el que està, diguem-ne, en el debat ciutadà. El que no està en el debat ciutadà a dia d'avui és si el senyor Puigdemont ha de ser el cap de l'oposició o no, o si ha de tenir l'amnistia o no. Avui em preguntaven si l'amnistia és un debat que estigui al carrer. Escolti, ningú parla de si el senyor Puigdemont ha de ser amnistiat o no. El senyor Puigdemont el que ha de fer és venir aquí a Catalunya i venir al primer tribunal de justícia que es trobi pel carrer, entrar i sotmetre's a la justícia. I sotmetre's a la justícia.
Exacte.
Àlex, en línia de la pregunta que li han fet, el Partit Popular ara està, de Catalunya està en un bon moment, diria jo. O sigui, 15 diputats, a Barcelona uns quants regidors, a Badalona governen, a altres poblacions. Però el PP català sempre ha tingut un problema, com li preguntava, de territori, o sigui, d'arribar a tot el territori. Aquí hi ha hagut grans líders del Partit Popular, com va ser, per exemple, el Josep Piqué, però que al final no acabaven de fer territori, no? De trepitjar ja no solament les seus, si, perquè ser del PP a Berga o a Manresa és molt dur, perquè hi ha un, estàs lluny, no? I la realitat t'allunya per un relat que ens han explicat. Com transformen, com poden transformar vostès? Crec que ara, dintre d'una estona o aquesta setmana, han anat a Sant Sadurní, no? A fer territori, no? Com...
Ahir tarda.
Quina és l'estratègia per avançar per al territori? Perquè en aquest moment, que és bo, és fonamental.
Sí, sí que és veritat que ser del Partit Popular a Berga o a Vic és molt complicat, però cada vegada menys complicat, perquè cada vegada la ciutadania i la societat va acceptant més que hi ha un partit, no?, que representa a molts catalans, que és el Partit Popular de Catalunya, que governa a ciutats tan importants com Badalona, Castelldefels, o ara mateix governem a Monistrol de Montserrat. Monistrol de Montserrat és el municipi que engloba la muntanya de Montserrat i que és un municipi de la Catalunya interior.
Que abans tenia un alcalde d'Esquerra, crec, no?
Que abans hi havia un alcalde d'Esquerra, si no m'equivoco, sí que és veritat.
I ara, quin gir, eh?
I ara hi ha una alcaldessa, i ara hi ha una alcaldessa del Partit Popular. El Partit Popular governa a dia d'avui a la muntanya de Montserrat, un símbol de la catalanitat, no? Per tant, si el Partit Popular governa a Monistrol de Montserrat, el Partit Popular pot governar a qualsevol ciutat.
És una bona idea de força.
A Ripoll, sí, també.
A Ripoll, pot governar a Roda de Ter, pot governar a Centelles o a Vilanova del Vallès. Per què? Perquè hem de, al final, fer una estratègia d'implantació territorial i, sobretot, de demostrar que nosaltres no anem als pobles i ciutats de Catalunya a fer espectacles. Nosaltres el que anem a fer als pobles i ciutats de Catalunya és a defensar els interessos de tots els veïns i veïnes. I això és el que ha fet el senyor Xavier García Albiol durant molts anys a Badalona i ha estat recompensat amb la major majoria absoluta de tota l'àrea metropolitana, potser. I ha estat recompensat perquè ha fet una bona feina i sobretot perquè ha estat capaç de parlar clar i actuar i complir amb els seus compromisos de govern sempre que ha governat. I aquesta credibilitat política al final té la seva recompensa. I això és el mateix que hem de fer a tot el territori, a tota la geografia catalana, demostrant que nosaltres som partit de govern no només a la resta d'Espanya, que governem quasi totes les comunitats autònomes d'Espanya, sinó també a Catalunya. I que si som capaços de governar Badalona, també som capaços de governar Montornès del Vallès o Granollers. I això és una qüestió que hem de treballar durant aquests 4 anys, durant aquesta oportunitat que se'ns dona aquests 4 anys i que hem de fer treballant, fent aquesta feina de formigueta, no? Però sobretot no deixant cap espai lliure, perquè si hem de liderar l'oposició al Parlament també la podem liderar a la resta de Catalunya, als municipis i diputacions i qualsevol ciutat.
Ha parlat del president Illa com a un hostatge, no, dels seus pactes amb Esquerra. Però és veritat que en l'escenari, diguem-ne, dels símbols, no, sí que s'han vist novetats respecte al que passava a la presidència de la Generalitat. S'ha reunit amb el rei, la bandera espanyola ha aparegut on no era,
no hi era.
Fa uns mesos. Llavors, sembla que està posant, no, una espelma a Déu i una altra al diable, no? No diré qui és Déu i qui és el diable, ja l'audiència ja ho decidirà, però pensa que arribarà el moment que el senyor Illa haurà de destapar o, diguem-ne, s'haurà de comprometre a un dels dos cantons, que haurà de, diguem-ne, aparèixer la realitat dels seus compromisos?
Sempre es dona als governants certa confiança els primers 100 dies, els primers 6 mesos, no? Es dona certa confiança perquè demostrin si són capaços de complir amb els seus compromisos, no? Sí que és veritat que estem veient del senyor Illa diverses escenificacions, fotos representatives, però al final, més enllà de les fotos, més enllà de les escenificacions, de les visites especials, de posar una bandera aquí o allà, no hem vist sobre la taula cap proposta dirigida a revertir la situació de paràlisi que viu Catalunya des de fa més de 10 anys. I posar una bandera d'Espanya al Palau de la Generalitat pot tenir certa importància visual, però al final jo crec que el senyor Illa és un hostatge perquè és president sobre el paper, perquè és ell qui s'assenta al despatx del Palau de la plaça Sant Jaume, però qui mana a Catalunya és Esquerra Republicana. I el senyor Illa ha canviat de jefes, ha passat de tenir de jefe al president del govern, el senyor Pedro Sánchez, a venir aquí a Catalunya a tenir de jefes els senyors d'Esquerra Republicana. Per tant, qui marca l'estratègia política a Catalunya del govern, l'acció política del govern, és Esquerra Republicana. I no estem evitant, per tant, no estem seguint amb allò que ens va indicar la ciutadania el mes de maig. La ciutadania va dir que era hora de deixar enrere el procés, però el senyor Illa el que ha volgut és assumir aquesta agenda independentista i assumir aquesta agenda d'Esquerra Republicana i donar-li un valor d'oxigen al procés i extendre'l a la resta d'Espanya. Perquè abans he parlat, han acordat els senyors del Partit Socialista i Esquerra Republicana un nou sistema de finançament, que per cert ningú ha dit encara
com és,
com s'aplicarà. I ningú encara ens ha dit, ni s'ha dit públicament, com s'aplicarà. Sobre el paper, evidentment, nosaltres considerem que és un acord inconstitucional i antiestatutari, però ningú diu com s'aplicarà. Però han obert aquest debat del nou finançament, creant confrontació a la resta d'Espanya. És a dir, la confrontació la porten de Catalunya a la resta d'Espanya. Per tant, sí que el senyor Illa està assumint aquesta agenda de confrontació per molt que posi una bandera al Palau de la plaça Sant Jaume.
Però en aquest sentit, que potser estem donant per fet, i li volia preguntar, que aquest govern té una estabilitat, el govern d'Illa. I al final criticàvem Aragonès perquè governava en minoria, tampoc ha millorat molt. Aragonès, que tenia 30 i escaig diputats, i té 42, no? Llavors, fins quin punt, perquè poden succeir moltes coses, vostè parlava de que el finançament potser no s'ajusta al règim legal, potser pot descarrilar. Vull dir, fins quin punt el govern d'Illa és estable i, donat el cas que no trobés suport en Esquerra, que no trobés suport en els comuns. Hi ha altres sumes a Catalunya perquè aquest govern persisteix i continuï funcionant. Vostès es veuen potser donant suport en un futur a Illa?
És que el govern d'Illa és inestable. No té estabilitat parlamentària. Té, de fet, el senyor Illa ho va reconèixer a la seva pròpia investidura. Tenim un acord d'investidura, però no de mandat, no de legislatura. Per tant, el govern del senyor Illa és inestable. No està assegurada l'aprovació dels pressupostos a dia d'avui. Però sí que és veritat que els fets es demostren que el senyor Illa i el senyor Pedro Sánchez són capaços de tot amb tal de continuar les institucions. És a dir, tenim a un senyor, el Pedro Sánchez, que és capaç de donar-li a Bildu la capacitat de poder fer modificacions a lleis de seguretat pública per continuar uns mesos més a la Moncloa. I ja no ens cap, cap dubte de que farà el mateix per continuar a Catalunya. I com deia abans, hi ha una certa confiança que se li dona als polítics a l'inici de cada mandat, però d'aquí uns mesos el senyor Illa s'haurà de manifestar sobre qüestions tan importants per Catalunya com l'ampliació de l'aeroport del Prat. Què farà el senyor Illa?
Què pensen vostès
que farà? Li farà cas als seus socis, als comuns, aquells que els hi paga el sou des del seu grup parlamentari? Li farà cas a Esquerra Republicana o tirarà endavant aquest projecte tan important per Catalunya i tan important per l'economia catalana?
Però vostès, en aquesta línia, vostès recolzarien donar suport al PSC amb el Hard Rock, amb l'ampliació de l'aeroport o amb el quart cinturó, per exemple?
Nosaltres hi hem dit, jo ho hem dit per activa i per passiva, i sobre el tema de l'aeroport del Prat, a més ho vaig fer bastant explícit. Nosaltres donarem suport i ajudarem a tirar endavant aquells projectes que siguin bons per Catalunya. I el cas de l'ampliació de l'aeroport del Prat és un d'ells. De fet, vaig parlar precisament de l'aeroport de l'ampliació de l'aeroport, no? Però dubtem molt, perquè al final la primera cosa que ha fet sobre aquest tema el senyor Illa és dir, encarregarem un estudi, com si no hi haguessin prou estudis sobre l'aeroport, no?
Bueno,
sobre
l'ampliació de l'aeroport. Ho va fer el mateix govern socialista.
Ho passava amb una comissió tècnica.
Sí, després muntaran una comissió.
Que ha d'estudiar, els 10 o 12 estudis que hi ha o projectes que hi ha, no?
I després de les comissions tècniques s'acostumen a venir les taules de diàleg, no?
També,
Vull dir, al final...
És una estratègia tan vella com Romanones, això.
O allargaran el procés o dilataran la decisió, però dubto molt, i ja ho vaig dir en el seu moment, dubto molt que el senyor Illa tingui la valentia de tirar endavant una qüestió que és molt criticada per als socis que ell mateix ha triat.
No veu, doncs, una legislatura plàcida per al senyor Illa, no? Al contrari. O què?
Evidentment que no, perquè ni la tindrà amb els seus socis ni nosaltres hi farem plàcida.
Ja. I escolti, fa un moment parlava d'aquesta llei de seguretat que han pactat el PSOE i Bildu, ni més ni menys els hereus d'ETA, per treure competències i força a les forces de seguretat, a la policia, als Mossos, a tots plegats, no? No poden utilitzar pilotes de goma, no es penalitza la desobediència, entre altres coses. Perden força les forces de seguretat davant dels violents, dels radicals, dels delinqüents, amb aquesta rebaixa que es farà ara de
per força la policia i per força...
I queden desprotegits, els policies.
I per força el nostre país. És una indignitat que qui decideixi això, qui estigui dirigint aquesta modificació legislativa, sigui Bildu. Amb persones, per cert, aquelles persones que estan impulsant aquesta modificació, que han estat condemnades. Vull dir, és una indignitat i és la demostració de que el senyor Pedro Sánchez ha portat a les institucions la major degradació moral i ètica de les últimes dècades. I si no tenim prou amb la situació que tenen els nostres cossos i forces de seguretat a dia d'avui, què podem esperar després d'aquesta modificació patrocinada per Bildu i per el Partit Socialista? Però és que el Partit Socialista ja ens està mostrant quina és la seva veritable cara amb aquest tema. Vull dir, fa uns mesos, unes setmanes, vèiem com a Granollers, ciutat governada per el Partit Socialista, en la seva festa major s'organitzaven festes pagades per l'Ajuntament on es convidava els nens i a les persones a tirar-los còctels Molotov a ninots vestits de policia.
Sí.
O a fer accions pròpies de Cali Borroca, no? A ensenyar als nens com es fan resistències violentes de Cali Borroca. I això es va fer patrocinat per el Partit Socialista de Catalunya a la ciutat de Granollers. I ara el Partit Socialista convida a Bildu a fer modificacions legislatives per treure-li força i autoritat a la policia. Estem davant de la construcció d'un estat bananero, no? Un estat bolivarià, amb la manipulació de la justícia, amb la manipulació dels càrrecs polítics institucionals i ara amb la rebaixa de l'autoritat policial.
Això de bolivarià molt bé. Em sembla una mica extrem.
Molt maduro, però bueno. Escolteu, esteu escoltant... Pilotes, un segon, escolteu converses de la cadena Sope...
Com a horitzó, final.
Escolteu
com
el cau...
Com a cita del senyor Pedro Sánchez.
Escolteu el converses de la cadena Cope Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Juan Pablo Sanz, l'Àleix Mercader, l'Àlex Salmon, convidat avui el senyor Juan Fernández, que és portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Té ara la paraula, Àlex, ho sento.
No, és que ja... Sí. Bueno, no, sí. tu manes, o sigui...
Jo no mano pas, jo no. Modero una mica i prou, va. Protagonistes vosaltres i el protagonista del dia, que és l'Àlex Fernández. Vinga.
Sobre el tema de les pilotes, que estan prohibides a Catalunya... Faria alguna cosa perquè tornessin? Creu que és una de les eines que pot tenir la policia per, o hi ha altra tipologia, altra formulació perquè la policia s'enfronti? És veritat, els manifestants, no? Que molts són molt agressius, i aquí a Catalunya el 2019 vam descobrir uns quants.
Clar, és que hem de donar-li a la policia les eines que ells considerin necessari per afrontar les situacions de risc i de perillositat que viuen amb aquestes situacions, com per exemple aquestes manifestacions, o manifestacions que es poden produir a qualsevol lloc d'Espanya per altres temes, no? Per tant, hem de dotar la policia primer d'autoritat, igual que hem de també dotar d'autoritat els professors i els mestres de l'escola.
Estava pensant en... És
que al final hem de fer un país...
S'ha perdut l'autoritat.
En aquest sentit, on no es perdi l'autoritat per part de les institucions bàsiques en l'aprenentatge i amb la amb els que garanteixen d'alguna forma l'ordre públic. No? Jo recordo a la Facultat de Dret que quan estudiàvem ens deien el monopolio de la fuerza pertenece a las fuerzas policiales. No? Mm-hmm. Pues és que si anem fent modificacions legislatives perquè el monopoli de la força ja no la tinguin les forces policials, quin estat estem construint? Torrelles, perquè deia que estem construint un país bolivarià. Però és que anem amb el camí. Anem amb el camí, no? Anem amb el camí de construir un estat on no hi ha ordre públic, on insultar a un policia o faltar-li respecte o desobeir-lo, perquè estem parlant de rebaixar la pena de desobediència a les autoritats. Per tant, quin país pretén el senyor Pedro Sánchez que es quedi? Evidentment, si pretén que ens quedi un país que és el país que li agradaria a Bildu, estem apanyats, no?, d'alguna forma.
Aleix,
sí,
home, hi ha una qüestió que hem parlat abans de començar el programa, que era el tema de la vivenda, el tema de l'ocupació,
sí, volia...
que l'exemple de Badalona, que el senyor Fernández el coneix molt bé, pot ser un camí a...
Mira, perquè vostè és el servei econòmic, no?, del PP català, ara entenc.
Com?
Vostè és el servei econòmic.
Servei econòmic.
No?
El cap, sí, pensant de...
cap pensant de l'economia del PP català és vostè, no?
Home, no, jo soc de lletres.
Per ubicar els oients.
Jo soc de lletres. Sí.
Però ha portat l'economia de l'Ajuntament de Badalona.
Sí, sí,
que,
bueno,
això, alguna cosa
perquè s'ubiquin els oients, no? No,
és el tercer ajuntament de Catalunya.
Sou
el tercer, no?
Sí.
En dura pugna amb Terrassa, que esteu allí més amunt, més avall.
Avui precisament hem aprovat el padró, la renovació del padró d'habitants, i estem en 227.000 habitants.
No, doncs, responent a suggerència en Carlos, el tema de l'habitatge, no? Que és el que proposa el PP. Ara, el debat de política general de la propera setmana, sortirà el tema de la regulació del lloguer de temporada i el tema de la inquiocupació, no? Això que en parlem ara, aquest neologisme. Quines són les propostes del partit?
Són diverses propostes que han d'anar encaminades a endreçar la situació de l'habitatge no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya, no? Primer, afrontar el tema de l'ocupació il·legal. Afrontar aquest tema, endurir les penes. Aprovar una llei antiocupació que faci que els ocupes marxin de l'habitatge ocupat en 48 hores. Això és absolutament necessari. Absolutament necessari, no? Actuar i donar mitjans a aquelles administracions que han de fer aquesta feina. Nosaltres a Badalona tenim la primera regidoria de polítiques contra l'ocupació il·legal i està donant excel·lents resultats. Primer, perquè tenim una regidoria que es dedica única i exclusivament a fer el seguiment dels casos d'ocupació d'habitatge. i d'ocupació també de naus industrials, d'ocupacions del patrimoni públic, i està tenint excel·lents resultats. Miri, en un any hem aconseguit rebaixar les ocupacions en un 20%. Això és una xifra bastant important. I ara estem en un moment de reforçar amb mitjans propis aquesta regidoria perquè pugui fer una feina encara més efectiva. Després, això per una banda, no? Lluitar contra aquesta ocupació il·legal. Tenir una política d'habitatge clara. La Generalitat té competències d'habitatge. Té les competències d'habitatge. Jo a vegades quan veig, escolto dirigents polítics demanant més competències, se'm cau la cara de vergonya perquè dic, però si les que tenim no les exercim amb l'efectivitat que s'hauria d'exercir una competència. Catalunya té a dia d'avui les competències d'habitatge i no està fent res. No està construint un parc d'habitatge públic. No està permetent...
Cap comunitat ho ha fet.
Bueno, però jo al final em dedico a Catalunya i he de parlar de Catalunya. No està ajudant a aquelles institucions, com per exemple molts ajuntaments, que volen construir un parc d'habitatge públic per donar ajuda i suport no només a les persones que estan en una situació econòmica molt precària i que necessiten accedir a un habitatge social, sinó a aquelles famílies de rentes mitjanes que volen accedir a un habitatge amb condicions assequibles, no? Aquest és el model, per exemple, a Badalona, que aquesta setmana, que en les properes setmanes, posarà a disposició 7 solars municipals per construir un parc públic d'habitatge propi per ajudar a famílies amb dificultats econòmiques, però també per fer un model de lloguer assequible per persones que, tot i no tenir una situació molt, molt, molt precària, sí que tenen dificultats per crear el projecte de vida que qualsevol persona vol crear comprant un habitatge.
La gent el que vol al final és habitatge i feina. I la feina la donen les empreses. I fa anys que les empreses marxen més de Catalunya que no s'instal·len a Catalunya. Què està passant i què podem fer perquè vinguin empreses i per estimular que es creïn empreses aquí a Catalunya.
I que hi hagi més inversió.
Exactament.
Quan parlem que determinats partits polítics han portat la decadència a Catalunya, parlem d'això. D'aquesta fugida de més de 7.000 empreses en els últims 10 anys. No? És inadmissible que Catalunya, que ha liderat el motor econòmic d'Espanya, a dia d'avui estigui a la cua o estigui retrocedint, no? En índex d'atracció d'empreses, d'atracció de riquesa cultural, de riquesa econòmica, social. Hem construït, o han construït els partits independentistes, han construït una societat molt precària i molt endarrerida. I això s'ha fet pues, centrant els seus esforços en debats estèrils, debats que no portaven a cap lloc, i al final hem d'aconseguir, hem de donar-li la volta, hem de transformar, hem de revertir aquesta situació i hem d'aconseguir que moltes empreses vegin Catalunya com una comunitat que dona facilitats, que dona oportunitats. Clar, amb la política fiscal que tenim, que és la política fiscal de fregir a impostos als ciutadans, de la pressió fiscal més alta d'Espanya, no traurem empreses. I no només parlem d'empreses grans, de grans multinacionals, parlem també de mitjanes i petites empreses o d'autònoms, no? Si tenim una societat, un establishment polític que només parla d'aquest monotema del procés, pues no atraurem empreses ni atraurem riquesa, no? Per tant, a Catalunya cal un canvi de concepte absolutament radical, cal una transformació absolutament radical. Desgraciadament, nosaltres no veiem que el senyor Illa, per moltes escenificacions que fem,
no veieu que
faci,
que s'hagi obert un...
No veiem que ara mateix... No, perquè la primera decisió que ha fet és obrir un debat de confrontació, torno a dir, un debat de confrontació amb el finançament. I això no és, diguem-ne, iniciar una etapa, una nova etapa de progrés econòmic.
Àlex, quasi l'última.
Li faig una pregunta sobre el català, i com jo milito en el bilingüismo radical, se l'hago en castellano.
Adelante, caballero.
Encantado.
Y además usted practica las dos lenguas con
sí.
una...
Fluidez.
Seguimos viviendo en una inmersión lingüística en las escuelas. Usted hace mucho ha llegado al Parlament, no sé si se dirige, me imagino que se dirigirá a veces en castellano
las dos lenguas,
y a veces en catalán como está haciendo aquí, pero la inmersión en la escuela sigue ahí. ¿Cuál sería el proyecto, teniendo en cuenta que el catalán ahora mismo sufre una crisis? Yo reconozco que creo que sufre una crisis en su como lengua habitual fuera de las aulas. En el aula sigue siendo el catalán como inmersión lingüística, pero fuera de las aulas los jóvenes y los niños, bueno, es otra cosa. ¿Cómo visualizaría usted el catalán en la escuela en los próximos 10 años? Menuda pregunta, ¿eh? Porque
es complicada.
Para
un
minuto,
¿no?,
y medio que
es
queda.
Es complicada con muchos matices. Yo soy partidario de la normalidad del bilingüismo. Y me explico. En Cataluña no hay nada que normalizar. Nosotros tenemos en Cataluña diseminados por todo el territorio institutos, consorcios de normalización lingüística, como si hubiese algo que normalizar. Yo he sido presidente del Consorcio de Normalización Lingüística del Barcelonés Nord. Lo fui del año 2011 al año 2015 como concejal de Educación de Badalona. Me tocó ser el presidente. Y lo primero que dije cuando llegué allí es que ¿qué hay que normalizar aquí? ¿En qué invertimos de normalizar? Bueno, aquí hacemos cursos, yo, fantástico. Yo, todo lo que sea fomentar y proteger al catalán, seré partidario siempre. Al catalán hay que protegerlo y hay que fomentarlo. Eso sí, lo que no podemos hacer, lo que no podemos permitir, es que para fomentar al catalán o para proteger al catalán haya que discriminar al castellano. Y yo creo que al final el modelo a seguir es el modelo que han hecho en otras comunidades, como por ejemplo Galicia. En Galicia se habla gallego y castellano con absoluta normalidad. Y en Cataluña lo que tenemos que tener es un bilingüismo absolutamente cordial y sin buscar ningún conflicto. Y sobre todo en las aulas, lo que debemos dejar de hacer es de perseguir a los niños porque hablen uno u otro idioma. Y lo que hay que hacer es que en la Cataluña interior, en comunidades donde el uso del castellano es menos, es más minoritario, pues no fomentar al catalán por encima del castellano. Y de ahí es que no hay que hacer ningún conflicto específico más allá de los conflictos que sí existan en algunos colegios, que lo existe. Pero hay que tratar estos conflictos con la singularidad que puedan tener en esos lugares. Pero como concepto general, lo que hay que hacer es hablar castellano o catalán, como lo estamos hablando en esta mesa, de forma normal y cordial.
Y sin ningún problema. Y sin ningún problema.
La pregunta.
No, y amb Déu.
Aprovado.
És la normalitat del que hi ha al carrer, no? Parlem català, castellà, i no hi ha cap problema. El que hem de fer és tancar la conversa d'aquest dissabte. No hi ha més temps. Juan Pablo, moltíssimes gràcies.
A tu.
Aleix, gràcies també.
Gràcies.
Àlex, gràcies.
Gràcies.
Juan Fernández, portaveu del PP al Parlament de Catalunya, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres al Converses, bona tarda, moltíssima sort.
Un plaer, moltes gràcies.
Adéu-siau. Dissabte que ve més converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau.